Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 28 de novembre de 2012. Ahir, dos dies després de les eleccions, es va destapar l'operació Mercuri, una presumpta trama de corrupció urbanística centrada en l'Ajuntament de Sabadell, governat pel socialista Manel Bustos, i que sacseja el PSC. Aquest migdia està prevista una roda de premsa del primer secretari dels socialistes, Pere Navarro, després de la reunió del secretariat de la formació. De moment, l'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, i altres 26 imputats han estat suspesos dels seus càrrecs. El número 3 del PSC és Daniel Fernández, en aquest cas, en un cas de tràfic d'influències, també ha rebut l'avís del partit en forma de suspensió, tot i que en aquest cas és aforat i està protegit per la immunitat parlamentària com a diputat al Congrés. Sens dubte, és una trama que tindrà conseqüències polítiques després de l'ambient enrarit que vam viure ara fa uns dies arran de les revelacions, sembla que totalment falses, del diari El Mundo. No hi ha dubte que hi ha una possibilitat de fer coincidir investigacions com aquesta amb la campanya electoral, però deliberadament no s'ha fet, cosa que no va passar amb les revelacions del Mundo. Passen dos minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. L'operació Mercuri, la presumpta trama de corrupció urbanística centrada en l'Ajuntament de Sabadell i que sacseja el PSC, continua en aquests moments oberta. Avui al migdia es farà una roda de premsa on el primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, dirà la seva després de la reunió del secretariat del partit.
El número 3 del PSC, Daniel Fernández, l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, estan entre els 26 imputats per presumpta pertinença a una trama de corrupció urbanística i tràfic d'influències. En la investigació que comanda el jutjat número 1 de Sabadell també hi ha 12 detinguts.
La primera part d'aquesta trama té l'epicentre, com dèiem, a l'Ajuntament de Sabadell. Segons la Fiscalia Anticorrupció, diferents membres del consistori sabadellenc demanaven 120.000 euros de dipòsit a les empreses que volien obtenir un contracte públic i després se'ls repartien, tot i que encara no queda clar de quina manera.
A més, els implicats també cobrarien el 3% del cost de les obres un cop acabades. Aquesta mena d'irregularitats haurien aflorat en relació amb la construcció d'un nou parc d'empreses a Sabadell, on s'hi ha instal·lat, per exemple, un nou IKEA. En aquesta branca de la investigació és on hi hauria imputat l'alcalde Manuel Bustos, familiars de Bustos també com un oncle, per exemple, constructor, també el cap de la policia local de Sabadell i un exregidor del Partit Popular. Tot plegat parteix d'una denúncia presentada per Iniciativa l'any 2010, quan haurien detectat aquesta mena d'activitats.
La segona branca d'aquesta investigació és la que implicaria, com dèiem, el secretari d'organització del PSC, Daniel Fernández, i també l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, en un delicte de tràfic d'influències.
Segons la investigació, el jutge té en el seu poder gravacions de converses telefòniques on Daniel Fernández demana a Pérez que col·loqui a una tercera persona. També hi hauria una conversa a la mateixa línia entre Fernández i un càrrec d'obres públiques quan la conselleria estava en mans del PSC. Els integrants de les dues trames els podrien acusar de prevaricació, suborn, tràfic d'influències, falsificació de documents, infidelitat en la custòdia de documents o omissió del deure d'impedir delictes.
El govern català va celebrar ahir el primer Consell de Govern després de les eleccions. El portaveu Francesc Homs va assegurar que el nou executiu haurà de retallar l'any vinent tant com la suma dels ajustos dels dos últims anys, és a dir, de l'any passat, 2011, i aquest 2012.
Els comptes de la Generalitat per al 2013 patiran una notable caiguda d'ingressos i per aquesta raó, va alertar Homs, caldrà fer retallades equivalents a les que Catalunya ha fet els dos últims anys. Davant d'aquesta situació, Homs va assegurar que els nous governs de Catalunya hauran de tenir la mateixa capacitat de resistència i coratge que l'any 1714 van tenir els barcelonins durant el setge de la ciutat en la Guerra de Successió, i advocat també per la responsabilitat per afrontar dos reptes. En primer lloc, la situació financera, i en segon lloc, la convocatòria d'una consulta d'autodeterminació a la pròxima legislatura, en una data, això sí, encara per concretar.
Altres notícies de casa nostra. Seguim en clau postelectoral, perquè precisament sobre la política de pactes, el portaveu del govern en funcions, Francesc Homs, va dir que Esquerra i el PSC poden negociar tota mena de temes amb Convergència i Unió en les converses per configurar el futur govern, excepte la celebració d'una consulta sobiranista a la propera legislatura.
Homs va reafirmar ahir l'interès de Convergència i Unió de formar un nou govern fort, i per això iniciarà contactes en les pròximes hores amb Esquerra, també amb el PSC, però ja va avançar que el mandat explícit de les urnes ha estat celebrar una consulta sobiranista durant aquest mandat.
Esquerra, que és la segona força al Parlament després de les eleccions de diumenge, es mostra disposada a formar part d'un acord de govern i a donar validesa a pactes puntuals amb Convergència i Unió. El líder de la formació, Oriol Junqueras, va dir que creu que hi ha la possibilitat d'entrar al govern, però va afegir que aquest suport també es pot fer des de l'oposició.
Oriol Junqueras va dir també que poden aportar un gran acord entre el govern i el principal partit de l'oposició, que també va dir pot garantir estabilitat institucional.
I per la seva banda, el líder socialista Pere Navarro va descartar i donar suport a la investidura d'Artur Mas i també a l'entrada en un futur govern del president català per l'antagonisme, va dir, dels seus projectes, ja que Convergència i Unió és de dretes i independentistes, segons va recordar Navarro, i els socialistes són d'esquerres i federalistes. Deixem de banda la crònica postelectoral de moment. Parlem de l'elecció a rector de la Universitat de Barcelona. El fins ara rector de la institució, Didac Ramírez, va aconseguir ahir revalidar el càrrec per 4 anys més al capdavant de la universitat amb una victòria molt ajustada. Ramírez va ser escollit amb un 51% dels vots i es va imposar a la catedràtica Victòria Girona, que va aconseguir el 49%.
A la primera volta celebrada el 22 de novembre, Victòria Girona va superar l'actual rector amb el 39% dels vots respecte del gairebé 32% que va obtenir Ramírez. Per darrere hi van quedar els catedràtics Josep Antoni Bombí i Joaquim Gutiérrez.
I un apunt cultural, les obres Incendis amb 5 premis i La vampira del Raval amb 4 han estat les grans triomfadores dels Premis Butaca de Teatre 2012 que es van lliurar ahir al Mercat de les Flors de Barcelona.
Incendis va aconseguir 5 dels 7 guardons, als quals optava: millor direcció per Oriol Brogi, millor actriu per Clara Segura, millor il·luminació, millor muntatge i millor escenografia. Els guardons relacionats amb el gènere musical els va acaparar La vampira del Raval, de Jaume Villanueva, i la companyia Octubre Teatral. Van guanyar en 4 de les 5 categories: millor composició musical per Albert Guinovart, millor actor i millor actriu de musical per Pep Cruz i Mercè Martínez, i millor muntatge musical.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Recuperem la informació sobre les repercussions de les eleccions celebrades diumenge. Primera reacció pública ahir del president espanyol Mariano Rajoy després d'aquests comicis. Igual que ha fet els últims 2 anys, Mariano Rajoy va dir ahir que col·laborarà amb el nou govern català, que espera que sigui, va dir, estable i també segur.
Doncs sí, Rajoy considera molt important ara, després d'uns mesos de campanya, segons ell, perduts, que la prioritat sigui la crisi, la lluita contra l'atur, atendre les empreses, intentar fomentar les exportacions i reduir el dèficit públic. I diu que en aquesta matèria el govern d'Espanya estarà sempre al costat de qualsevol govern. D'altra banda, declinat entrar en debats i polèmiques, i no ha opinat sobre si Artur Mas hauria de dimitir. El president del govern espanyol va comparèixer ahir en roda de premsa, acompanyat del primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, de visita oficial a Espanya.
Les previsions de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, no les comparteix l'executiu de Mariano Rajoy. Recordem que l'economia espanyola seguirà caient els propers 2 anys i l'any vinent s'agreujarà fins a l'1,4%.
Aquest fet farà que s'elevi la taxa d'atur al 26,9% l'any 2013. Per la seva banda, la secretària d'Estat de Pressupostos, Marta Fernández, va afirmar ahir que les previsions que més s'ajusten a la realitat són les del govern espanyol i que l'OCDE no té en compte totes les dades disponibles. Fernández va destacar que per segon mes consecutiu s'ha reduït el dèficit. El govern espanyol va afirmar que les mesures adoptades van pel bon camí.
El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROB, ha confirmat que el Banc de València passarà a mans de CaixaBank.
Prèvia a l'execució de la venda, el FROB, que controla un 91% de les accions de l'entitat valenciana, subscriurà una ampliació de capital del Banc de València per 4.500 milions d'euros i després transmetrà la seva participació íntegra a l'entitat a CaixaBank per 1 euro. El pla d'adjudicació ha estat aprovat pel Banc d'Espanya i està pendent de l'anàlisi per part de les autoritats europees de les mesures de reestructuració del govern espanyol. D'aquesta manera, l'entitat presidida per Isidre Fainé s'ha imposat a les altres que també s'hi havien interessat, com el BBVA i Bank Inter.
I milers de persones van sortir ahir als carrers del centre de Madrid amb el lema "La sanitat pública no es ven, es defensa". La marxa va ser el colofó de 2 dies de vaga al sector sanitari per exigir la retirada del pla que el govern madrileny té en marxa per privatitzar la gestió sanitària de 6 hospitals. Tres minuts i mig i serà 9:15. Com va passar durant la primavera àrab, la plaça Tahrir del Caire, a Egipte, es va omplir ahir amb uns 100.000 manifestants que van protestar contra l'actual president, l'islamista Mohamed Morsi, i el decret que li permet adquirir poders autocràtics.
Els ciutadans d'Egipte acusen el president de trair la revolució que va tenir lloc fa gairebé 2 anys en unes protestes que han deixat ja 3 morts i que s'estenen a d'altres ciutats egípcies amb el resultat d'un centenar de ferits. Mohamed Morsi, recordem, vol evitar que els tribunals modifiquin la composició de l'assemblea en aquests moments dominada pels islamistes, que s'ocupa de la relació de la redacció de la futura Constitució egípcia. Amb aquest decret, el president posaria les seves decisions fora de l'abast del control judicial.
Almenys 20 persones van morir ahir en un bombardeig del règim de Síria contra una fàbrica d'oli al nord del país.
I per altra banda, l'exèrcit lliure sirià hauria aconseguit també abatre un helicòpter del règim i controlar algunes bases militars, segons fonts opositores. Els rebels estan intensificant l'ofensiva contra les bases de defensa aèria del règim de Bashar al-Assad per evitar que puguin atacar des d'aquests punts i apoderar-se també d'armes.
Les restes mortals de l'expresident palestí Yasser Arafat van ser exhumades ahir com una part de la investigació engegada per determinar si va morir enverinat ara fa 8 anys.
Les despulles es van extreure de la seva tomba situada a la Mucat, al complex presidencial palestí, que ha estat protegit també per impedir l'accés dels mitjans de comunicació i de possibles curiosos. L'exhumació l'han portat a terme especialistes suïssos i francesos sota la supervisió d'una delegació russa i palestina. Ara n'extreuran mostres òssies per esbrinar si hi ha restes de poloni 210, que és un element radioactiu. La investigació per assassinat la va obrir la Fiscalia Francesa a instàncies de la viuda d'Arafat després que un reportatge periodístic revelés l'existència de poloni 210 en algunes pertinences del líder palestí.
I el president de Veneçuela, Hugo Chávez, és des d'ahir a Cuba, on se sotmetrà un tractament especial 6 mesos després de l'última sessió de radioteràpia per tractar el càncer que té.
Chávez, que va ser reelegit ara fa 1 mes i mig, ha demanat permís a l'Assemblea Nacional per poder sortir del país, com estableix la Constitució veneçolana, quan el cap de l'executiu ha de passar més de 5 dies fora. Els metges van diagnosticar al president veneçolà un càncer l'any 2011, al juny, i des de llavors s'ha sotmès a 3 operacions a Cuba.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, avui el Barça juga contra l'Alavés la tornada dels 16ens de la Copa del Rei.
Per aquest partit, Tito Vilanova no ha convocat 7 jugadors titulars del primer equip, entre els quals hi troben, per exemple, Leo Messi, Víctor Valdés o Xavi Hernández. Sí que és a la llista David Villa, que tot i no tenir l'alta mèdica i es va reincorporar al grup, que va entrenar de cara a aquest partit. Recordem que el resultat de l'anada va ser de 0-3 a Mendizorroza.
0-3 pel Barça, evidentment. Per tant, ho té molt coll avall. El Real Madrid, per la seva banda, serà als 8ens de final de la Copa. Els de José Mourinho no van tenir cap problema per superar l'Alcoyà al Bernabéu per 3-0, tenint en compte que ja tenien un 1-4 de l'anada.
I per la seva banda, l'Espanyol afronta avui també la tornada dels 16ens de final de la Copa contra el Sevilla, amb la necessitat de remuntar el 3-1 també de l'anada. El tècnic del filial, Raúl Longhi, serà l'encarregat de dirigir l'equip a Cornellà al Prat perquè el club ha d'ultimar encara la contractació d'un nou entrenador que sembla que serà Javier Aguirre.
Entre altres equips de primera eliminats destaquen el Rayo Vallecano, que va perdre contra Las Palmas, i la Real Societat, que també va caure eliminada, en aquest cas, contra el Còrdoba. I un apunt de natació, perquè el jutjat social de Terrassa ha donat la raó finalment en part a Anna Tarrés en la demanda que havia presentat contra la Federació Espanyola de Natació.
El jutge ha ordenat que sigui readmesa com a seleccionadora fins al final del seu contracte, que expira el 31 de desembre, però això sí, absol la federació de qualsevol pagament en concepte de danys i perjudicis, com demanava Tarrés.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. La presència del Papa Benet XVI en el Twitter serà presentada dilluns vinent per l'arcabisbe Claudio Maria Celi, president del Consell Pontifici d'aquest dicasteri. El representant d'aquest dicasteri, Paul Tigue, el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, el director de l'Osservatore Romano, Gian Maria Vian, i el nou assessor de comunicació, Greg Burke, són els qui presentaran aquesta presència del Sant Pare al Twitter. De moment es desconeix el nom del compte de Benet XVI, tot i que és poc probable que escrigui ell directament els petits textos que tenen fins a un màxim de 140 caràcters. Sí que els aprovarà abans de ser llançats a la xarxa, segons fonts vaticanes. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va dir ahir que, encara que el Sant Pare no navega per internet, demana sovint als seus col·laboradors que busquin per la xarxa. El pontífex, de gairebé 86 anys, no és nou en l'ús del Twitter, ja que l'any passat ja va inaugurar el portal multimèdia d'internet del Vaticà, news.va, amb un missatge a través de la xarxa.
I arriba la 15a edició de la campanya Reis per a tothom, organitzada pel Centre Cristià dels Universitaris i Càritas, amb la col·laboració també de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i el Museu Diocesà de Barcelona. La recollida de joguines noves i obsequis per a la gent gran finalitzarà el proper 22 de desembre. Reis per a tothom és molt més que una recollida de joguines, vol ser una campanya en la qual els implicats realitzin tasques també en benefici de terceres persones. Però alhora volen que aquesta recollida serveixi també per donar formació als joves sobre la realitat de la societat en què vivim. Amb aquesta campanya es constata any rere any la importància i la incidència que té a nivell de tota la ciutat de Barcelona aquesta acció. Us recordem que els punts de recollida són el Centre Cristià dels Universitaris, també el Museu Diocesà de Barcelona, al costat de la Catedral, i aquesta casa, Ràdio Estel.
La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat ha organitzat per aquests dies la jornada sobre l'aportació social de les religions. Van començar ahir i s'allargaran fins demà al Pati Manning de Barcelona, al carrer Montalegre número 7. Ahir el filòsof i president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, Francesc Torralba, va pronunciar la conferència inaugural sobre el capital social de les tradicions religioses. Després, el grup Momos, format per joves, va representar l'obra Cargols sobre un indigent que sobreviu pels carrers d'una ciutat. Avui hi haurà dues taules rodones sobre el treball que duen a terme en els àmbits de la pobresa i la marginació i la salut, les diferents religions, i el filòsof Xavier Marín i l'historiador Joan Andreu Rocha parlaran després sobre la credibilitat social de les religions i l'aportació de les orientals, especialment. La jornada es clourà amb un concert de la coral de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. I demà, presentació d'un projecte de recerca sobre l'acció social de l'Església Catòlica i intervencions de Xavier Robert de Ventós i Lena de Botton sobre el cristianisme i sobre les minories religioses. Com a cloenda, hi actuarà el cor Acan, format per persones immigrants de Girona i Salt.
I la Fundació Foment de l'Habitatge Social i Càritas Barcelona inauguraran avui 19 habitatges al districte de Sant Martí de Barcelona, al carrer Bolívia 171-179. En aquest acte hi participaran el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, també el conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Lluís Recoder, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el president de la Fundació Foment de l'Habitatge Social, Ignasi Dadalàs, i el director de Càritas Barcelona, Jordi Ruglà. Aquesta promoció constitueix una part essencial del projecte d'impuls de la habitatge social assequible, avui més necessari que mai per la greu situació econòmica. Actualment, la Fundació gestiona 203 habitatges socials i fins al 2014 l'objectiu és arribar als més de 400.
I recordem que l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va pronunciar ahir al vespre a l'edifici del Seminari de Barcelona una conferència de valoració sobre la seva presència, com també la d'altres catalans, en la 13a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que s'ha fet a l'octubre a Roma i que ha estat dedicada a la nova evangelització. Com a presentador de l'acte va intervenir el teòleg expert, també participant en aquest sínode, Salvador Pié. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, el jutge imputa en una trama corrupta l'alcalde de Sabadell. El periòdico La Corrupció sacseja el PSC. El Punt Avui, tempesta judicial al PSC. Diari Ara, el 3% esquitxa el PSC, també sobre aquesta operació de presumpta corrupció urbanística. El País, Convergència i Unió només convocarà la consulta si Esquerra accepta entrar en el seu govern. El Mundo, la Fiscalia actua contra les comissions del 3% del PSC. Diari ABC titula l'Espanya ingovernable. Diu que el País Basc burla l'Estat i pagarà l'extra de Nadal als seus funcionaris. La Razón titula sobre aquest presumpte cas de corrupció urbanística la mordida catalana. Diu el PSC, la trama de Sabadell exigia el 3% del cost de les obres segons la Fiscalia i d'altra banda, sobre Convergència i Unió, el jutge del cas Palau demana a la policia que validi l'informe contra Mas i Pujol.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Turrón. La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Per Nadal m'agrada molt passejar per Barcelona. Hi ha tantes llums.
A mi, mira botigues. Estan plenes de coses per demanar als Reis.
Ah, i anar a comprar figuretes de pessebre. I a tu, què t'agrada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció quan és 9:15 a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la ronda litoral de Barcelona. Tenim un accident al tram de Prim, que talla carril en sentit Llobregat, provoca aturades entre el nus de la Trinitat i Prim. I, de fet, més endavant hi ha molta lentitud entre la Barceloneta, Montjuïc, Moll de la Fusta. Per tant, ronda litoral molt carregada en sentit Llobregat. Això afecta l'autopista del Maresme, on hi ha aturades de més de 5 quilòmetres entre Badalona i Sant Adrià d'entrada a Barcelona en aquesta autopista del Maresme, retencions, com dèiem, provocades pels problemes de la ronda litoral de la ciutat comtal. Segona incidència, un vehicle avariat a la C-17, a la Llagosta. Hi ha retencions 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i la Llagosta. Això a la C-17 en sentit Vic, sortint de Barcelona. Tercera incidència, un accident a la B-231 a Esparreguera. En el punt de l'accident es dona pas alternatiu als vehicles. A banda de totes aquestes incidències, hi heu d'afegir aturades habituals que hi són en plena hora punta a la majoria de vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia.
En aquests moments, destacarà normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada per la davallada de temperatures encara, pel fort vent de component nord que ja comença a bufar, amb ratxes que arriben a provar fins als 126 km per hora. I també bufar moderat, el mestral, amb cops forts a les Terres de l'Ebre. De mica en mica s'anirà reforçant el component nord i oest pràcticament arreu del país i bufarà doncs, amb cops forts, molt forts i extremadament forts, sobretot als dos extrems del litoral, a les Terres de l'Ebre, a les zones elevades també tant del Pirineu com del prelitoral i molt puntualment a punts del litoral. La situació en quant a les precipitacions és que de mica en mica aquestes precipitacions de la matinada que encara es mantenen als dos extrems del litoral vagin desapareixent al llarg de les primeres hores del matí. Mentre que per contra s'anirà reforçant la nevada al vessant nord del Pirineu. A partir del migdia, a més, s'extendrà a la resta del nord de la serralada i també al llarg de la tarda saltarà a la cara sud. S'esperen nevades que localment podran ser molt abundants, amb gruixos de neu d'entre 10 i 40 centímetres en conjunt al Pirineu, però extremadament abundants, de més de 40 centímetres a partir dels 1.400 metres al vessant nord. En quant a les temperatures, comentaven que continuaven baixant. De moment, a les 6 del matí, partim de temperatures de 8 graus i mig, per exemple, a Barcelona, 6 graus i mig a Girona, 9 graus a Tarragona i 6 graus i mig a Lleida. Aquestes temperatures no seran pas les mínimes de la jornada perquè, de nou, es donaran al final del dia. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Dos minuts i seran dos quarts de nou. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui tenim previst entrevistar, en aquest cas després de la tertúlia, a les 9 menys 5, el líder de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, una altra formació nova, triomfadora en aquestes eleccions perquè ha aconseguit entrar al Parlament després d'aquests comicis. Saludem de moment els que formen part de la taula de la tertúlia, que són l'advocat penalista Lluís Batlló. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, bon dia a tots.
Bé, una primera roda d'intervencions breus sobre, si els sembla, el tema de presumpta corrupció urbanística que es va destapar ahir, dos dies després de les eleccions. Es parla del 3% de comissions irregularment cobrades i repartides entre particulars per temes urbanístics. Recordem que hi ha una llei del sòl que ens ha donat molt que parlar, per exemple, arran del cas Pretòria, que ja va ser ara fa 3 anys, però que ha provocat molta desconfiança també de la gent amb els polítics.
Sí, jo el veig un cas gravíssim, sobretot perquè l'Ajuntament de Sabadell, a veure, és un lloc molt gran, no estem parlant d'un ajuntament petit.
La també, capital del Vallès Occidental,
clar,
sí.
Exacte. El veig també curiós que hagi sortit això post-eleccions, quan en realitat pues, sembla que el jutge tenia disposat fer aquesta intervenció just la setmana abans, cosa que no va passar amb el tema convergent, que a sobre és molt diferent, perquè a veure, entrem-nos. Aquí estem parlant d'una investigació de fiscalia. L'altre no se sap el que és encara. Però, bueno, independentment d'aquest, diguéssim, diferència de tracte, el veig molt gros i, sobretot, ara ho comentàvem abans d'entrar aquí, perquè jo pensava que aquestes situacions de corrupció tan grosses, partint de la presumpció, òbviament, d'innocència, etc., no? Ja no existien en llocs tan importants com aquest tipus d'ajuntaments. No podien existir a vegades en poblets més petits, però això és molt gros. Ja veurem a veure en què acaba.
Senyor Marriera, per començar.
Bé, abans que res, presumpció d'innocència per tothom, això està clar. Perquè últimament qualsevol notícia que surt, en seguida, bé, els mitjans de comunicació, és lògic que tenen que donar les notícies, però ha arribat un punt de que persones que després, per posar un cas, el tema del cas Pretòria, l'altre dia vaig enterar que hi havia hagut algun dels encausats que s'ha arxivat la documentació, Això pràcticament no ha sortit enlloc.
I en canvi van tenir allò que es diu la pena dels telenotícies, molts d'ells,
I tant, Vull dir, fins a, van estar filmats, se'ls va veure exposats, és a dir, una cosa que dius, realment, jo la imatge d'una persona d'aquestes que me l'he cruzat en algun lloc, quan el veig, doncs em veig la imatge aquella que vaig veure per la tele.
Clar, no? És trist, però és així.
Aleshores dius, clar, la justícia té que funcionar, jo estic totalment d'acord, però hem de vigilar una miqueta amb els temes humans de les persones, Perquè això hi ha persones que queden molt marcades.
Ara s'incorporen ja a la tertúlia, d'una banda, Pere Micaló, que és el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica i delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona. Senyor Micaló, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens acompanya des de l'estudi del Bisbat de Girona, que ja el tenim obert, i també l'economista Josep Maria Noguer. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Per completar la primera roda sobre aquest tema de presumpta corrupció, si poden ser breus abans de la pausa.
Bé, d'entrada el que més xoca és el moment en el qual surt aquesta qüestió, no? Després podem aprofundir una mica, però la primera impressió és d'impacte quan veus que aquest afer surt a la llum pública just després de les eleccions, quan alguns altres presumptes afers, que més a més estan també en la presumpció, han sortit abans dels comicis electorals, no? Aquest és un primer plantejament.
Senyor Micaló.
Sí, també primer constatar el tema de la presumpció, presumpció per tothom, que es deia ara, i llavors que la justícia diu que és igual per tothom, però uns són més iguals que els altres.
Doncs bé, veurem com evolucionen les coses. En parlarem abans. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Repassem ràpidament els temes dels quals parlem avui en aquesta tertúlia. Un és aquest i l'altre són també els escenaris de pactes després de les eleccions.
Doncs, si et sembla bé, Ignasi, comencem per aquest. Recordem que avui el PSC analitza la implicació de Fernández i Bustos en l'operació Mercuri. Els imputats són l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, el secretari d'organització del PSC, Daniel Fernández, i l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez. Iniciativa ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència, com ara es comentava, i també la creació d'una comissió gestora que dirigeixi els ajuntaments afectats fins que es clarifiqui aquesta situació. D'altra banda, Esquerra Republicana, Ciutadans i la CUP demanen la dimissió immediata de tots els implicats en aquesta trama. I pel que fa a les eleccions catalanes, algunes repercussions. Per exemple, portaveu del grup de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, admès que no es pot parlar de consulta o qualsevol altra qüestió a Catalunya si algú no permet el govern dia a dia i no s'aconsegueix un suport estable per al futur executiu de la Generalitat. D'altra banda, OMS ha afirmat que les retallades del 2013 hauran de ser com les dels dos últims anys, ja que han de ser, com dèiem, equivalents a les que ha fet els dos darrers anys, ja que hi ha hagut una notable caiguda d'ingressos. D'altra banda, Oriol Junqueras, d'Esquerra, diu que poden aportar un acord al país des de l'oposició, així doncs Esquerra es presenta com la força que pot ajudar a que el país avanci cap a un referèndum i per sortir de la crisi. Pere Navarro, del PSC, ha dit que no es donen les condicions per poder arribar a un acord amb Convergència, ja que ha dit que si ho és de dretes independentista i que el PSC és d'esquerres i federalista. D'altra banda, ja s'ha manifestat Rajoy, diu que col·laborarà amb el govern català com ha fet fins ara. I bé, doncs aquest és el resum, Ignasi, dels temes més importants.
Moltes gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Ara fem una breu pausa i continuem amb la tertúlia que compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb l'economista Josep Maria Noguer, amb el també economista Josep Lluís Marriera i amb el delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló.
Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Si sap vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen ja 7 minuts de 8:45. Hem començat la tertúlia parlant d'aquest presumpte cas de corrupció urbanística que té com a centre l'Ajuntament de Sabadell, un consistori que ahir va ser escorcollat. Bé, han parlat vostès, senyors, de la... Vaja, del que veuen d'aquest cas, sempre des de la presumpció d'innocència. Si els sembla, podem continuar. El senyor Micaló, que havia fet la intervenció més breu, vol afegir alguna cosa?
No, mira, en tot cas dir que... que surtin casos d'aquests després de les eleccions, bé, és un cas que ve des del 2010, que hi ha hagut tot un procés. Sembla ser, doncs, que des de Justícia s'ha mantingut, diríem, que no sortís fins després de les eleccions. Em sembla bé que sigui així. Què passa? Que... per tots iguals, que és el que intentava dir doncs, en la meva intervenció anterior, que no pot ser que surtin uns casos escandalosos on tots sabem com ha anat la cosa i que després uns altres doncs, surtin al cap de 3 dies de les eleccions. Jo, concretament, aquest aspecte del temps, doncs, m'assembla que no hauria de ser així i, concretament, penso que està bé que surti després d'unes eleccions i no que surti enmig d'una campanya electoral.
En aquest cas ha sortit, com deien vostès i recordaven, del fiscal. Per tant, ja és un pronunciament de la justícia oficial, encara que no sigui sentència.
Sí, clar. Sí, de tota manera, jo, és veritat que hi ha aquesta diferència de tracte, però també hem de pensar que precisament per el que diu l'Ignasi, que ha sortit de fiscalia, partint de la base de que la notícia que va sortir respecte a les comptes de Suïssa va sortir d'un diari que tots sabem com actua. Vull dir que...
I que va actuar potser deliberadament per entrar en campanya.
Sí, absolutament... però després hi vam sentir el fiscal general de l'Estat el molt que hi va posar cullerada.
Sí, però ja amb el tema de les querelles posteriors...
Arran de la informació
arran
publicada.
De la informació, no, arrel de, diguéssim, de la cosa que podia donar la informació, no? Realment de la investigació aquesta que de moment no se sap ben bé què.
Sí, però fixeu-vos una cosa, quan hi va haver-hi pel tema del Mas, fixeu-se de que la senyora Chacón, les declaracions que va fer.
Sí, sí.
Jo ara li emplaçaria avui la senyora Chacón a veure què diu.
també es va apuntar, per fet
exactament
el tema dels comptes.
Aleshores, dic, home, aviam, els polítics també tenen que fer un esforç, d'alguna forma, de tindre una forma d'actuar, de no enervar més les situacions. Clar que estàvem en campanya electoral, d'acord, però fins que les coses no estan provades, la senyora Chacón, com molts del seu partit, estarien que haver callat, penso jo. En aquests moments, la gent de Convergència i Unió pràcticament no han dit res sobre aquest tema. De moment no han dit res. Es va dir que es faria una comissió d'investigació dintre l'Ajuntament de Sabadell, però s'ha actuat amb una certa educació.
I molta cautela.
Cautela i educació. Per tant,
és veritat, però també hi ha passat la campanya electoral.
Sí.
I també hi ha algun element a veure...
És evident que abans de la campanya electoral sempre hi ha...
Se'n podia treure més suc,
tensió,
diguéssim. Això estic d'acord.
Però jo demanaria això, no? Demanaria una mica que en general es mantingués aquesta certa educació i aquesta certa prudència, no?
Sí, aquí jo trobo que hi ha diverses qüestions que són molt interessants. Per una banda, aquesta qüestió dels interessos electorals i a veure si per guanyar unes eleccions val tot. Aquest és un primer punt que posa en una situació molt perillosa la convivència i la pau en el país, no? I va lligat una mica amb tota aquesta qüestió de veure quan esclaten els escàndols i qui es dedica a buscar escàndols i els té guardats per quan convé treure'ls, no? Aquest és un aspecte primer que crec que és interessant. Després l'altre, cada vegada que surt alguna qüestió d'aquestes de corrupció, hi ha una mena de confluència d'interessos o més que tot contraposició entre el que és finançament dels partits i el que és enriquiment personal. Esclar, per una banda pot ser doncs, persones que han trobat la manera d'incrementar els seus ingressos i els seus rendiments a títol personal. Aquí es parla de polítics i de funcionaris que poden haver rebut personalment unes aportacions a partir d'aquests percentatges sobre la contractació pública, etc. Per tant, aquí enriquiment personal. I per altra banda surt cada vegada la qüestió del finançament dels partits, que sembla que d'alguna manera, diguem que pretén com legitimar-ho, no? Dient, esclar, s'han de finançar els partits, no hi ha una bona regulació de la forma com els partits han d'obtenir els recursos, i aleshores sembla com que això pretengués d'alguna manera justificar o suavitzar la gravetat d'aquests fets. No? Penso que aquestes són qüestions que són importants en tota aquesta matèria.
Sí, de tota manera, això que dius és molt interessant, però és que inclús des del punt de vista penal sí que, per mi, existeix, diguéssim, el que diem nosaltres, un desvalor d'acció més gran quan aquests diners del 3% d'aquestes presumptes comissions es queden per a l'enriquiment personal dels funcionaris o d'una altra persona,
dels polítics,
o que vagi pel finançament. Amb això no vol dir que el del finançament sigui legal, evidentment. També és inclús delicte. Però jo penso que és com la diferència entre l'homicidi i l'assassinat.
Sí, 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 queda com mitigat, si vols, hi ha atenuants.
Exacte,
però
aquí ho veig encara més greu.
Esclar, però aquí llavors hi ha l'altra cara, que l'altra cara és la manera com després es falseja tot el que és l'oportunitat o la lliure concurrència en la contractació pública.
Sí, sí.
Perquè llavors vol dir que aquests grans principis amb els quals ens omplim la boca, no? Que és aquesta possibilitat de que tothom pugui accedir a l'obra pública, tothom tingui la possibilitat de treballar per les administracions públiques en igualtat de condicions, resulta que això fàcilment es pot burlar amb qüestions o amb altres interessos que fins i tot ens poden semblar atenuats, perquè és clar, bé es necessiten aquests recursos, no? Però esclar, és una barbaritat, perquè llavors vol dir que posem en entredit aquests grans principis que haurien de funcionar en una democràcia i en un estat de dret.
Uh-huh. Senyor Micaló,
sí.
Encara sobre aquest tema.
Sí, sí. Quan torno enrere,
Sí.
Quan parlem de la diferència entre un cas i un altre, penso que l'apreciació dels juristes, doncs, no és que un surt d'un diari i l'altre surt d'un fiscal. Sí, segurament que tècnicament és així i passa això. Però per la gent del carrer, pel comú de la gent, què fa més mal? La gent no diferenciem la gent que anem pel carrer, si surt d'un lloc o surt d'un altre. La qüestió és tirar porqueria i esquitxem aquí, esquitxem. Llavors, amb això, penso que la diferenciació tècnica és bo que es faci, és correcta, però el fet en si, doncs, és que un va ser esquitxat al mig d'unes eleccions amb un atac directe i, per tant, doncs, això doncs, hauria de tenir, penso jo, una penalització, surti d'allà on surti, si és d'un diari, si és d'un fiscal, d'allà on surti, m'és igual.
Mm-hmm. Bé,
sí. No, no, a veure, està clar, ja... Però jo insisteixo que hi ha una diferència perquè aquestes investigacions de fiscalia es porten des de l'any 2010, hi han intervencions telefòniques, perquè, clar, aquí parlem molt de la presumpció d'innocència, és evident, ja sabem que un no és culpable fins que no es demostri que ho és.
Aquesta culpabilitat. Sí.
Exacte, però, bueno, aquí hi ha unes intervencions telefòniques. L'altre va sortir d'un diari intencionadament per fer mal a les eleccions, llavors jo també... presumeixo més sèria la investigació de fiscalia.
Ara no, sens dubte.
Això, el que sí que és veritat és que al ciutadà li queda la copla de que el senyor Mas té diners a Suïssa, sí, i això sí. Ja està, i això ja, aquesta porqueria ja queda dita, i aquí sí que sí, és molt difícil.
No, i a més es va fer abans de les eleccions. En el moment, exactament. Es va fer en plena campanya electoral. I això realment es va veure una mica... com canviaven les tendències, perquè durant els 15 dies de la campanya electoral es va veure de que a partir d'aquestes notícies algunes de les enquestes s'anaven movent.
Però vostès creuen que el resultat final ha estat per aquest motiu?
No, hi ha molts factors.
Sí, jo crec que no, perquè inclús aquell motiu...
Fins i tot els sondejos a peu d'urna es van equivocar, van donar més diputats
a Convergència. És que es va veure tan lleig, lo del Mundo, que segons com la gent també va tancar
files. No hi va haver de tot.
És això, perquè fins i tot donava la sensació que podia afavorir, perquè era tan evident que hi havia poca claredat en això. Sí, sí.
No ho pensis, quan sembres el dubte... això fa feina, sí. I en aquest cas fa mal. Per tant, sí que hi va haver gent, segur, o que no van anar a votar i que haguessin votat a Convergència, o que van voler fer vot de càstig, i després no van voler-ho manifestar si formaven part d'una enquesta. Vull dir, tot això també és possible. També és, per tant, llavors, sí. El de les enquestes també és clar. Potser el que haurien de fer és, quan fan una enquesta, recollir l'opinió d'una manera secreta, no? Com aquell qui va amb la Guardiola i va recollint uns paperets, no?
No, i és curiós perquè sembla ser que quan fan aquestes enquestes, segons quins partits, la gent diu que ha votat aquell partit, però segons quins no ho diuen.
Clar.
I llavors venen una sèrie de sorpreses.
Sí, ja molt vols. Sí, molt vot ocult.
Sí.
Jo de tota manera crec que, diguéssim, i ara és molt fàcil a toro pasado, no?
Esclar,
els errors de Ciutat a l'Avantguàrdia i El País i tots els diaris van parlant. Jo aquí sí que crec que hi ha una cosa bàsica, més enllà de les notícies del Mundo, i és que el discurs d'en Mas, i jo és el que penso després de dos dies de reflexionar, va, diguéssim, assustar a les persones moderades de Convergència, que la paraula independència o la possibilitat de fer aquesta consulta els hi va donar por, perquè no ho són d'independents. Jo conec molta gent de Convergència no independentista, i en canvi no va engrescar a l'independentista de veritat, precisament perquè tampoc acaba de dir-ho d'una manera clara. I
on ha anat aquesta gent? Esquerra i
les CUP, alguns al PP, potser clar, també.
Va fer-ho d'una manera que va espantar els moderats i no va agradar ni engrescar els independents.
Penso una cosa, va haver-hi un increment molt elevat del número de votants i aquest increment va ser precisament en la zona, diguem-li, metropolitana de Barcelona. Aquesta zona que normalment les autonòmiques quasi no participaven, aquest cop, al participar, què va fer? Doncs va fer que d'alguna forma, la part proporcional d'altres partits, és a dir, fer un moviment a l'alça.
Es necessiten més vots per
aconseguir els mateixos escons. Aleshores, què va passar? Que van sortir molta aquesta gent que a les generals votaven i que les autonòmiques no, votant amb alguns partits no sobiranistes,
clar,
possiblement.
Bé, senyors...
Però esclar, hi ha un vot radical aquí que certament que es va mobilitzar.
Exacte.
Per
sí, sí.
Cada costat.
Exacte.
Llavors s'entén els nou diputats de Ciutadans, però també s'entén doncs la pujada d'Esquerra Republicana.
Clar.
En canvi, el vot moderat, potser això és una conseqüència d'una mala interpretació de l'11 de setembre. Aquella gran manifestació, doncs, era per un vot determinat que probablement que Mas doncs, no va saber recollir o transmetre. De totes maneres, penso que els resultats de Convergència i Unió en aquestes eleccions, home, no són gens despreciables. Una vaga general al mig d'una campanya electoral, el discurs de la por per part del PP, el Tejero que surt per aquí al mig doncs, amb sedicions i coses estranyes. Clar, dius, tot aquest feix de coses, doncs, diu, sortir-se'n de la manera que se'n va sortir, doncs, déu-n'hi-do. I aquests sí que són, penso, imponderables de cares a les enquestes prèvies.
Mira, tots els partits que han estat governant tots, quan hi ha hagut eleccions posteriors, tots han saltat, tots han perdut. En aquest cas no ha sigut així, fins i tot amb el segon dupliquen el número de diputats.
Està clar, però vamos, la gran pregunta que es fa la gent és, home, per aquest resultat potser s'haguessis estalviat
les eleccions. Sí, la sensació que li ha sortit malament la jugada, Tomàs, sí, també.
Segons les coses ja han passat, tothom és savi.
Sí,
però, per altra banda, no era gens fàcil seguir governant, perquè ara el PP diuen, aquest senyor que tenia garantida l'estabilitat va haver de tancar la legislatura i tornar a començar. No és veritat que tingués garantida l'estabilitat. I, a més, era una forma de governar dificilíssima i que desgastava molt. Per tant, és clar, les opcions de vegades no són tan lliures. Sí, però, és molt fàcil quan ja ha passat i s'ha vist que, és clar, que acaba volent liderar un projecte que no ha sortit tal com pretenia i tal com havia fet creure bona part de la ciutadania que sortiria, perquè bona part de la ciutadania estava convençut que això anava endavant i que Convergència tindria, que augmentaria el número d'escons i fins i tot que podria arribar a tenir majoria absoluta. No?
I a partir d'ara es veurà qui és qui en quant a la responsabilitat de govern. Penso que també s'obre uns dies doncs, de definició per part dels diferents partits, de dir, a veure, com m'hi poso jo a governar, Mas, i qui m'acompanya, i amb quines condicions m'acompanyen. I jo penso que això és bo que la gent ho sàpiga. Uh-huh. Amb quines condicions es trobarà el president doncs, a l'hora d'assumir els 4.000 milions possibles de retallades doncs, que ens venen, a veure qui l'acompanya amb això i qui està disposat a perdre vots les properes eleccions doncs, per la gestió de govern del dia a dia. Uh-huh. O sigui, tenim una fita a llarg termini, que pot ser la independència, però tenim una fita de demà. I de pagar les nòmines, doncs, al desembre. Uh-huh. Clar, això algú ha d'assumir-ho.
Sí, sí. Avui a la tertúlia ens estan acompanyant l'economista Josep Lluís Marriera, el també economista Josep Maria Noguer, l'advocat penalista Lluís Batlló i el director del Secretariat Interdiocesà per a l'ensenyament de la religió catòlica, Pere Micaló. Ens queden 3-4 minuts perquè avui acabarem una mica abans de les 9. Després de la tertúlia entrevistarem aquests minutets abans de les 9 el líder de la CUP, David Fernández, que ha estat una de les formacions triomfadores, per dir-ho així, sense ser la majoritària, aquesta és candidatura d'Unitat Popular. Sobre pactes, encara, senyors, què creuen que pot acabar passant? Esquerra pot acabar acceptant entrar en el govern, assumint, com deia ara el senyor Micaló, el risc de fer seves unes retallades doloroses?
Jo crec que entrar en el govern no, però pactar una investidura correcta i pactes puntuals...
I un pacte de la legislatura,
sí,
potser?
Sí, i a més jo crec que aquest senyor Junqueras és el més assenyat de tot els d'Esquerra
l'última
Republicana
generació
que hem tingut. Sí, sí. Per tant, jo confio que serà així.
Uh-huh. El que passa que aquí...
Jo crec que, d'alguna forma... Vols parlar tu, Noguer?
Sí, no, és igual. Senyor Marriera, per exemple,
sí?
És igual.
Sí? No, és que com que us esteu a Girona aquí, després com he vist...
Que no ens veiem, eh?
Disculpa, Noguer. A veure... Aquí el que està molt clar és que es té que governar el país i es té que governar el dia a dia. El dia a dia vol dir que en aquests moments Catalunya té un endeutament elevadíssim i es tenen que pagar els interessos. Els interessos que, a més, per aconseguir financiació, Catalunya té les portes tancades. Per tant... té dificultats per endeudar-se més. Per tant, Catalunya en aquests moments no es pot endeudar més. Què vol dir això? Vol dir que si la comunitat autònoma de Catalunya en aquests moments té educació, sanitat i funcionaris, i aquí doncs, hi ha doncs, tots els funcionaris en general, Mossos d'Esquadra, etc., que són les tres partides on hi ha més despesa, és a dir, on realment la Generalitat té que invertir més o té que gastar més. Els ingressos, evidentment, difícilment poden augmentar, perquè l'IRPF ha baixat, és a dir, el consum ha baixat tot, i aleshores, d'alguna forma, els ingressos han disminuït. Per tant, en aquests moments, la Generalitat no té altre remei que fer retallades en aquestes tres partides, educació, sanitat i, en general, funcionaris i part social. Uh-huh. Per tant, Esquerra Republicana o una de dos o accepta aquests principis o, si no, realment Aviam, o que posin el senyor Junqueras de ministre de Conseller d'Economia, a veure què passa.
A veure què passa. Sí, una última intervenció del senyor Noguer, que volia parlar, i parlem amb el líder de la CUP uns minutets.
Bé, certament, aquí pot haver... arriba l'hora de la veritat, no? I aquí és el moment en el qual els partits han de posar de manifest la seva responsabilitat i la seva consciència de país. És molt senzill donar acords puntuals, anar donant suports puntuals, quan alguna cosa m'agrada, quan alguna cosa compromet no m'hi implico. No? I llavors el que governa que es vagi desgastant i que s'enfonsi tot sol. Això penso que seria una manca de responsabilitat greu. I llavors vol dir que aquí realment també s'hi està jugant la qüestió del dret a l'autodeterminació, perquè és clar, si un no vol implicar-se al 100%, i m'estic referint a Esquerra Republicana, aleshores Convergència no tindrà més remei, Convergència i Unió, que buscar el suport del PSC, que no vol la sobirania, per tant el dret a l'autodeterminació no està dins dels seus objectius, no? Aleshores, esclar, no es podrà culpar Convergència i Unió de no haver complert amb allò que pretenia quan presentava les noves eleccions, no?
Bé, abans d'acomiadar-los, senyors, dediquem aquests últims minuts, poden quedar-se i escoltar les preguntes breus que li farem al líder de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, una formació que ha aconseguit entrar al Parlament de Catalunya després d'uns quants anys d'experiència municipalista, amb important nombre de regidors arreu del país, per exemple, al Maresme, en altres comarques, també amb algunes alcaldies. Saludem David Fernández, líder de la CUP. Senyor David Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes felicitats per aquests tres diputats que li donen els resultats de diumenge.
Moltes gràcies i felicitats als 126.000 que ho han fet possible.
126.000 vots. Vostès comptaven amb aquest resultat, tenint en compte que fa només poques setmanes que van decidir presentar-se a aquestes eleccions?
Era una previsió, però realment s'ha de dir que ha sigut una aventura, com bé dieu, de 5 setmanes. Per tant, són resultats extraordinaris.
Una sorpresa.
I hi havia un sensació social que es veia que feia, no?, que hi havia molta sensibilitat i molta il·lusió, però tant s'ha de reconèixer que és un èxit.
La CUP és una formació d'esquerra, partidària d'un gir radical en les polítiques socials i també una formació independentista, les dues coses.
Sí, efectivament. Efectivament, ja fa temps que estem dient, bueno, fa temps, segurament fa dècades des de la formació d'un projecte com el de l'esquerra independentista i altres, no?, i altres opcions polítiques que diuen que no hi ha llibertat de justícia, que no hi ha alliberament nacional sense alliberament social i que no hem d'escollir entre independència o crisi, ja està, no?, que estem una mica farts, com a mínim, i fartes nosaltres, que hi hagi qui parli independència per tapar la crisi i hi hagi qui parli la crisi per tapar la independència, i que o resolem la doble equació aprofundint en la democràcia o no ens en sortirem pas.
Com estan analitzant vostès des de la CUP, senyor David Fernández, aquests resultats? Creuen que els han vingut vots potser de solidaritat, vaja, d'esquerra, de gent descontenta, de l'abstenció?
Segurament és múltiple, encara és d'hora, i més encara quan la CUP és una formació, un espai polític modest, i per tant no tenim ni demoscòpia interna, ni som una maquinària electoral, però la sensibilitat que hem detectat en els més de 500 actes que s'han fet durant la campanya és que era un vot d'agregacions múltiples, és a dir, ha vingut gent des de l'abstenció, des d'altres opcions polítiques, gent molt desencantada, que ens necessitava creure, no?, en què la democràcia es pot aprofundir, es pot radicalitzar, es pot millorar, i que hi ha alternatives a aquesta dictadura dels mercats que ja ens denuncien que hi ha de noves retallades. Nosaltres diem que deixem de rescatar bancs. Aquí va haver-hi un cop d'estat financer, ens diuen que no es pot reformar la Constitució per encaixar la llibertat nacional de Catalunya, però són capaços, el 135, no?, aquell agost maldestre del 2011, d'incorporar que la prioritat és pagar el deute, un deute que no és nostre, un deute que és deute privat. No?
Es refereix vostè a la reforma constitucional sobre el sostre de despesa.
Sobre l'agost, sí que va incorporar, Rajoy i Rubalcaba van incorporar que la prioritat era el pagament del deute, i aleshores allò per nosaltres és anticonstitucional, perquè vulnera el nucli de la Constitució, que és la primera part, que diu que estem en un estat social i de dret on es garanteixen drets socials fonamentals, i el 135 està vulnerant que hi hagi hospitals oberts, que es facin noves escoles, i ja està, i estem transferint, a més, és que estem pagant un deute privat. En aquells moments, el deute públic espanyol, com se sap, és un 16%, i la resta és un deute privat, i ens han fet que un deute privat dels bancs, dels responsables de la crisi, de la bombolla immobiliària, l'estiguem pagant entre tots. Per tant, la primera gran mentida que ens hem trobat ja tres dies després del 25 de novembre són dues. Una, que les retallades són inevitables, gairebé una fatalitat, i això és mentida, i dos, que hi ha absència de democràcia, perquè el conseller d'Economia de la Generalitat ja està escollit abans, durant i després de les eleccions, i es diu troika comunitària, es diu digui Draghi, no?
Ràpidament, una última qüestió, senyor David Fernández, líder de la CUP, quin serà el paper després de la Constitució del Parlament, en la investidura del futur president i en la vida parlamentària ordinària, el paper dels tres diputats de la CUP?
Doncs el paper dels tres diputats de la CUP serà tan important com el que facin les 126.000 persones que han dipositat la confiança, és a dir, intentar aprofundir, perquè que venim una situació molt difícil, la triple crisi nacional, socioeconòmica i de la democràcia mateixa, intentar avançar cap a una democràcia plena en l'àmbit polític, cultural, socioeconòmic i social, i intentar revertir com sigui la situació dramàtica, injusta i desigual que viuen els països catalans, 3 milions de persones ja en la pobresa, i en el cas de Catalunya un 30% de la nostra població que ja està a les portes de l'exclusió social. Això hauria de ser la prioritat, no?, de qualsevol govern. Ja ho deia...
Més que la consulta, en aquest cas.
Ho deia Agustí d'Hipona al segle V, vull dir, sí. Han passat molts segles, però sí. Agustí d'Hipona ho deia.
Sí, sí.
I del govern, de l'acció de govern, traiem l'acció de la justícia, només ens governen una colla de lladres i de pirates, que són els homes de negre, que són els mercats financers. O sigui, per tant, venim a denunciar, ho hem dit, a denunciar una situació d'injustícia profunda en aquest país, tant en l'àmbit nacional, en l'àmbit de la denegació de les llibertats nacionals i renunciables d'aquest país, com en l'àmbit social, amb les desigualtats creixents. Venim a intentar trobar la quarta onada de retallades i sobretot venim a construir, a dir que sí que hi ha alternatives i que es poden buscar molts més mecanismes, a més aprofundint en la democràcia i en una democràcia sòlida, real i solidària. No?
Dic que tot això que vostè està dient ho consideren prioritari per sobre d'una consulta immediata, per exemple, sobre la independència?
Sempre hem dit, ho hem dit abans, ho ha dit l'assemblea de la CUP, perquè és un projecte assembleari, i per tant està escrit. Posem al mateix nivell les tres crisis. La crisi nacional, la crisi socioeconòmica i la crisi de la democràcia mateixa. I de fet les tres estan interrelacionades. És a dir, si tenim noves institucions comunes que ens permetin autogovernar-nos, segurament que tindrem molts més recursos per combatre la pobresa, la desigualtat, els desnonaments i també per reforçar la democràcia. Per tant, no tenim prioritats. La prioritat és el país i és el poble.
Moltes
I són en aquests tres eixos on ens trobarem posem al mateix nivell.
Moltes gràcies, senyor David Fernández, candidat a la presidència de la Generalitat per la CUP. I agraïm aquesta referència a un pare de l'Església com Sant Agustí, que en aquest cas tenia molta sensibilitat també pel que era la governança del seu temps. Que vagi molt bé aquesta nova legislatura per la CUP i
gràcies.
Per tots els parlamentaris. Bon dia, adéu-siau.
Gràcies.
Bé, i ara és l'hora ja d'acomiadar perquè ja passen de les 9, però senyor Micaló, senyor Noguer, senyor Masriera o senyor Batlló, alguna cosa que vulguin comentar? Bé, ha emergit una nova sensibilitat, la de la CUP. No sé si és indignació, la de la...
És evident que dintre de l'espectre social de Catalunya hi havia un desencant per certs partits ja enquistats històricament, no? I, per tant, aquesta gent poden recollir, evidentment, una certa part de l'opinió del poble, no? I, per tant, és democràtic
i
respectable.
I, a més, el que diu té tota la raó. El que passa és que el que és molt difícil és aconseguir-ho, simplement.
Sí.
Però si van buscant fonament en Sant Agustí, doncs mira, ja anem caminant.
Sí. Molt bé. Gràcies, Pere Micaló i Josep Maria Noguer des de Girona i des d'aquí, des de Barcelona, Lluís Batlló i Josep Lluís Marriera. Fins la propera, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Ja passen 3 minuts de les 9, ara els titulars amb la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell i més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El PSC analitza l'operació Mercuri. Aquest migdia està prevista una roda de premsa del primer secretari dels socialistes, Pere Navarro, després de la reunió del secretariat del partit. El número 3 del PSC, Daniel Fernández, també l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, estan entre els 26 imputats per presumpta pertinença a una trama de corrupció urbanística i també de tràfic d'influència. Recordem que, de moment, ja hi ha 12 detinguts. Com us avançàvem, els comptes de la Generalitat pel 2013 patiran una notable caiguda d'ingressos i per aquesta raó, ha alertat Francesc Homs, el portaveu del govern, caldrà fer retallades equivalents a les que Catalunya ha fet els dos últims anys. Segons Homs, la Generalitat té el pitjor pressupost de la història i haurà de fer front ara a dos reptes, la situació financera i la convocatòria d'una consulta d'autodeterminació en aquesta legislatura. Marxem a l'exterior. La plaça Tahrir del Caire, Egipte, s'ha omplert amb uns 100.000 manifestants que han protestat contra el president islamista Mohamed Mursi i contra el decret que li permetria adquirir poders autocràtics. Els ciutadans d'Egipte acusen el president de triar la revolució, que va tenir lloc fa gairebé dos anys en unes protestes que han deixat ja 3 morts i que s'estenen a d'altres ciutats egípcies amb el resultat de moment d'un centenar de ferits. En esports, avui el Barça juga contra l'Alavés, la tornada dels setzens de la Copa del Rei amb un avantatge de 0-3 a l'anada pels blaugrana. També ho farà l'Espanyol contra el Sevilla amb la necessitat de remuntar el 3-1. El Real Madrid, per la seva banda, serà els vuitens de la Copa. Els de Mourinho no van tenir cap problema per guanyar ahir contra l'Alcoyà al Bernabéu. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, destacarà normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin les 10.
En primera persona. Una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen ja 7 minuts de les 9. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat, Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Escenari després de les eleccions. Què fer davant de la situació política actual? Quin és el camí a seguir? Les eleccions del diumenge passat ens han mostrat la pluralitat del nostre país i la seva fragmentació política. També ens ha manifestat que el país no vol majories excepcionals en mans d'una única formació política. El resultat, en compte del pronòstic de les enquestes, dels mitjans públics i privats, i dels predicadors habituals de les grans cadenes de comunicació, ha obert una situació de gran complexitat que afectarà la governabilitat futura de Catalunya. Si es segueix amb la lògica anterior a les eleccions, apostant per un escenari sobiranista que comporti un referèndum en els pròxims anys, crec que Convergència i Unió i Esquerra Republicana han d'entendre's com sigui per governar. No és fàcil, perquè si ho és una federació de democristians i liberals nacionalistes, i Esquerra Republicana és un partit d'esquerres, radical i independentista. Ara bé, si la lògica prioritària és la sobiranista, els dos partits estan obligats a pactar i els seus electors, o part dels seus electors, probablement no entendrien un desacord. D'altra banda, els ponts de CiU estan totalment trencats amb el PP. Després de 2 anys d'acords puntuals a Catalunya i Espanya entre les dues forces polítiques i d'aliances municipals i provincials entre les dues formacions que encara es mantenen, seria, però, impensable, almenys a curt termini, la possibilitat de repetir acords similars. Així mateix, el PSC, que continua amb la seva pèrdua de votants i reducció de la seva incidència social, es malfia profundament de Convergència i Unió per l'incompliment dels acords signats d'investidura de fa 2 anys i per la recent deriva sobiranista de la coalició nacionalista. En tot cas, sembla evident que el debilitament electoral de Convergència i Unió hauria de comportar una aliança política sòlida amb alguna o algunes formacions polítiques per assegurar una estabilitat futura. Ara bé, en aquest escenari de fragmentació electoral i de gran crisi econòmica i social, quina és la primera prioritat que han de respondre les forces polítiques? L'escenari real i, en certa mesura, excepcional, obliga a fer una política d'unitat per aixecar i afermar el país. Cap a on? I acabo aquesta reflexió d'avui amb una pregunta. Seria possible un govern de coalició d'unitat catalanista per fer front a la crisi i respondre a les reivindicacions d'autogovern? Que tingueu un molt bon dia.
I ara una petita pausa, després l'espai aniversari per cor, la història, l'art i el patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i en l'última mitja hora l'espai naturalment Doctor Pros.
Ràdio Estel.
Els governants, que s'ocupen de donar un aspecte renovat a l'ordre econòmic i social del món, han de tenir present que el primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'home, la persona en la seva integritat, perquè l'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmico-social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, l'espatlla ibèrica de Gladon Saturnino amb regal d'un llom ibèric per 89 euros la peça de 4 a 4,5 quilos.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia,
Carme.
Què tal?
Avui l'últim dia, tristeta, molta pena.
Per deixar-vos a tots, per deixar el Xavi, sí, el Toni, el Jordi i sobretot a tu. Ah, eh? Però bueno,
però
amb l'esperança de que l'any que ve, si de vol, tornarem a ser aquí. Amb alegria. Sí. Doncs bueno, recordar, perquè això avui és el darrer dia també de l'aniversari, doncs
sí, la gent que corri.
A això mateix, que aprofiti, perquè aquest sorteig que hi ha de 2 milions de vals s'han d'aprofitar, perquè no cada dia passa una cosa d'aquestes, i que aprofitem amb les últimes ofertes i amb les últimes bombes. Avui repetirem una miqueta les bombes, perquè són importants. Doncs mira, comencem, per exemple, parlant avui, avui que ha canviat el temps, que ja fa fresqueta.
Avui ja fa fred i arriba l'hivern.
Perquè fins ara semblava que ningú se'n recordava que estàvem. Però,
sí,
mira,
que estàvem a les portes de Nadal.
Ara ja, avui l'abriguet ja més gruixut, la bufanda, els guants, i a casa quan arribem doncs ja començar a posar la calefacció perquè la cosa estigui calentona. Doncs mira, començarem parlant de calefacció. Amb aire condicionat exclusiu hipercor, inverter amb bomba de calor, 299 euros. Estufa catalítica, càmping gas Atenea amb analitzador d'atmosfera, termoparell, 119. Bracer FM, cable 2 metres, 2 nivells de potència, 15,90. Tu te'n recordes els brasers aquells que tenien a les àvies, que es posaven a sota la taula camilla, sí, i les brasetes i aquella escalforeta tan bona? Doncs ara...
Tots ben abrigadets.
Doncs ara aquests brasers els podem tindre, però que ja no tenen el perill aquell que tenien, que abans passaven moltes coses. Sí. Doncs a veure, només per 15,90 tenim un braseret i amb la sala d'estar la mar de Calentona i la mar de bé. Eh?
Molt bé.
Escalfallits individual, 3 temperatures, pantalla de funcions il·luminada, rentable màquina, 34,90. Pues això, mira, quan arribes al llit, que el tens calentó, doncs ja no necessites...
I ja no te'n surts directament,
exacte,
no?
D'entrar, exacte. Doncs tot ajuda, tot ajuda. I la capa manta elèctrica, també, mentre estàs veient la tele, doncs mira, et poses aquesta capeta i et sents la mar de bé per 49,90. Doncs avui, que és el primer dia de veritat que fa fred, que ha nevat i que tothom ja està pensant en els esquís, doncs pensem amb la calefacció per estar ben bé a casa.
Ben calents, eh? Molt bé. Doncs la gent que corre, que avui és l'últim dia, insistim, els nostres oients.
Això mateix.
De 9 a 9, Carme?
Sí,
molt bé. Exacte, els 3 hipercors de Catalunya.
Exacte, a Girona, a
Cornellà
i a
Meridiana. Molt bé.
9 a 9 i quart.
Molt bé.
De 9 i quart a 9 i quart.
Molt bé.
Llavors, mira, la bomba, amb vi negre, Rioja, reserva, senyorio de Villarrica, caixa de 6 ampolles, 30. 30 euros, estalvi 56. O sigui, el que valia abans eren 86 euros. Ara, per 30, tens les 6 ampolles que, bueno... 6 ampolles donen molt de sí, eh? Vull dir, sí, que per 30 euros...
Però que en compri
un
moltes, que per Nadal no saps com, de sobte desapareixen, no?
Comences a vindre els convidats, la família... Doncs, bueno, després, lot de 3 paelles amb antiadherent ceràmic de 20 a 24 centímetres, 15,90. I la bomba, ordinador portàtil HP Pavillon... 549, em costava de dir, perquè 549,
no,
un ordinador, 549 euros, aprofita aquestes bombes. I la bomba, i una altra de les bombes, la llet hipercor, semidesnatada o desnatada, allò que dèiem, 59 cèntims, o sigui, 59 cèntims, la llet hipercor, eh? I dos per un en tots els coixins, diversos materials i mides, o sigui que... Val la pena. Ens dona temps de parlar
última,
de més coses?
Avui et regalem un...
Va, vinga, regaleu-me, que estareu uns dies sense
maco,
veure.
Va.
Peix, llagostins cuits, 7,40. Cloïsses per la marinera, 7,50. Calamars, 7,85. Raps sencer, peces de 1 a 2 quilos, 8,50. Llucet de palangre del Cantàbric, peces de 1 a 2 quilos, 8,60. I la orada nacional, a 8,80. I la carn, llonces de llom de porc, 5,40. I llom d'anyoll, 17,50.
Molt bé.
O sigui, hem acabat hem començat parlant de bombes, parlant d'escalfor, i acabem parlant de el que necessitem per...
I insistim, la gent que vagi, que remeni, que compri. Gràcies, Carme, i ens veiem l'any
que ve. L'any que ve, gràcies per tot.
Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur. El Halloween t'espera a Catalunya en miniatura. Vine a viure'l amb nosaltres i amb la festa que hem preparat per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat. Amb pàrquing gratuït, restaurant i zona de pícnic. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona.
Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Passen 5 minuts d'un quart de 10, comencem l'espai dedicat cada dimecres a aquesta hora a la història, a l'art i al patrimoni. Després del parèntesi amb motiu de la campanya electoral i les entrevistes als candidats, recuperem la presència aquesta setmana de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia novament.
Bon dia a tots.
Estàvem parlant en els dimecres anteriors de bisbes de Barcelona i de la reforma eclesiàstica que va culminar Sant Oleguer, el bisbe Sant Oleguer, que va ser el primer, diguem-ne, pacificador després d'uns bisbes que sí, havien fet la guerra o havien donat suport fins i tot a la guerra en un, sí, en un greu error històric. Ara parlarem d'aquesta reforma, però sobretot del seu origen. I l'origen té un nom propi, el de l'Abat Oliba.
L'Abat Oliba, doncs, ens traslladem de 1000 anys enrere. L'abat Oliba va ser abat de Cuixà, de Ripoll, de Canigó i també fundador de Montserrat. I a la vegada també va ser bisbe de Vic. És un personatge entranyable, evidentment. És una persona que va iniciar doncs, la reforma, perquè, és clar, era necessari que hi hagués una reforma. Perquè imagineu-vos vosaltres que avui dia, posem el cas, doncs que hi hagués doncs, un senyor molt ric que tingués, doncs, dintre del seu poder, doncs, tingués dintre de les seves propietats, per tant, que les podria vendre, les podria comprar, les podria pignorar, les podria heredar, doncs, tingués, per exemple, parròquies, moltes parròquies, tingués també bisbats, tingués abadies, tingués monestirs, ho tingués pràcticament tot a les seves mans, de tal manera que feia el que ell volia, no pas el que estava aconsellat dintre de l'Església. I, per tant, era un autèntic problema el que totes les parròquies, doncs, el seu senyor, a més del bisbe, però el bisbe estava molt secundari, el seu senyor, per exemple, les parròquies, doncs, era doncs, el comte de Barcelona o bé el senyor de tal lloc, d'Horta, el que sigui. Això no podia ser. No podia ser perquè era, en definitiva, el que en diem simonia. O sigui, es comprava, es venia tot a través de diners i es comprava i venia aquelles coses que eren sagrades i que eren tan interessants per el cristianisme, com era la parròquia, com eren els bisbats, com eren les abadies, com eren tot el que es feia referència doncs, a l'Església. Estava en mans d'aquesta gent. I, per tant, aquesta gent posaven a les persones que ells doncs, cobraven més diners. En definitiva, era un comerç tremendo. I això s'havia d'acabar. I un dels que va començar aquesta reforma i que al final doncs, hi ha un altre gran personatge, que és el nostre Sant Oleguer, la va culminar, doncs, fa 1000 anys que la va començar l'Abat Oliba. L'Abat Oliba era emparentat dels grans condes de Berga, d'Osona, de tota la part, podríem dir, nord de Catalunya, era de la família doncs, d'aquests condes que eren realment molt importants, aquesta gent. I aquest era el tercer dels fills i que al final doncs, va esdevenir, però al 30 anys, quan tenia 30 anys, va voler entrar en el monestir de Ripoll. I així ens hi va entrar-hi i cap de poc temps ja el van fer abat. I ell veient el panorama que hi havia a Catalunya, de que les abadies estaven en mans de seglars totalment, que sense ganes de, podríem dir, de fer cap cosa d'apostolat ni cap cosa d'aquestes, ell el que fa, en primer lloc, és anar animant els monjos que facin el possible per treure aquests senyors que tenien com a domini aquella abadia o aquell monestir o aquella parròquia. I així ens ho fa, i ho va logrant. I pràcticament tots els monestirs de Catalunya, gràcies a l'Oliva, deixen de ser doncs, propietat del senyor feudal. I ell, doncs, d'una manera molt especial, doncs, es dirigeix a Roma, i el papa mateix també està a favor d'ell i fa uns documents molt importants que tenim en el mateix doncs, arxiu de Vic, inclús de Barcelona, la Corona d'Aragó. Hi ha tot de privilegis dels papes que envien amb els monjos de tal lloc, de Cuixà, de Ripoll, del Canigó, inclús també després de Sant Cugat, del Vallès, envien documents que diuen no, d'aquí endavant sou vosaltres, tal com diu la regla de Sant Benet, els que heu de llegir l'abat. I així ens comença la reforma, gràcies precisament a Oliva. Per això, per nosaltres, ens és molt important aquesta figura, que en aquests moments es dona també molta importància perquè és el que caracteritza, podríem dir, el seny i el bon fer, podríem dir, dels catalans.
L'abat Oliva és protagonista d'unes jornades que s'estan fent aquests últims divendres. En la de divendres passat, precisament vostè mateix, doctor Martí Bonet, va participar en una conferència sota el títol Oliva, impulsor de l'esplendor de la reforma de l'Església catalana.
Sí, ho fem a Manresa i hi ha molta assistència i realment una gent molt entranyable, molt interessant, perquè estan seguint totes les indicacions de que nosaltres, com a professors, doncs anem explicant tot el que fa referència, especialment a aquest gran personatge, perquè aquest personatge no solament és a la reforma, que després al final Sant Oleguer, doncs podríem dir la culmina, com vam explicar l'altre dia, sinó que també és el gran protagonista, podríem dir, de la cultura. Penseu que si no hagués existit ell, el romànic a casa nostra quasi pràcticament no hagués existit. O sigui, que els grans elements romànics que tenim, començant per Ripoll, i inclús, per exemple, per l'església antiga de Montserrat, tot prové de l'abat Oliva. L'abat Oliva era un personatge extraordinari, inclús també, baix del punt de vista, amb els monjos. Volia que els monjos tinguessin una formació. Per això era necessari que tinguessin uns llibres, o sigui, que tinguessin còdecs. I per això fa una institució que en diem els escriptòriums, que els escriptòriums era copiar, doncs, no sé, bíblies, per exemple, copiar, per exemple, doncs, inclús autors musulmans, o sigui, era molt obert. Aristòtels, doncs, tota aquesta gent eren copiades precisament en aquests escriptòriums. I després es passaven aquests llibres, còdecs, en els diversos monestirs. I per tant, els monestirs, gràcies a ells, gràcies als escriptòriums, es va poder salvar tota la cultura helènico-romana. I per això el nostre Oliva es mereix totes les lloances, perquè va salvar la cultura, va donar un impuls al romànic. Penseu que totes, per exemple, la mateixa campanada de Vic, del bisbat de Vic, perquè va ser bisbe de Vic també, molt interessant el seu pas per Vic, i després també a Ripoll, també, la portalada de Ripoll, quina cosa, els arcs, per exemple, del cor, tantes coses boniques com ha fet el nostre Oliva, que es mereix realment una consideració i un respecte. I, a més, també és un exemplar per nosaltres avui dia, que hem de buscar el progrés del nostre poble a través de la cultura i a través també del bon entesa. Per exemple, ell té una cosa molt interessant, que és la treva i la pau. La pau i la treva. Que uns dies no es podia fer guerra. O sigui, pacificar realment tota Europa. Aquest és l'Oliva, tan important.
I tant. L'abat Oliva, que dona nom a moltes realitats nostres, entre elles una universitat catòlica, la Universitat Abat Oliva. Recordem que l'última sessió d'aquestes jornades que es fan a Manresa és aquest proper divendres, amb la conferència de Núria Téllez, historiadora de l'art i arxivera, sota el títol Ripoll, l'art, el seu fons llibrari i documental. Són aquestes sessions a la sala d'actes del Casino de Manresa a les 8 del vespre. Moltes gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos parlat avui de l'abat Oliba, que és l'inspirador de la reforma eclesiàstica culminada per Sant Oleguer, per tant, una figura molt important d'ara fa 1000 anys. Una reforma també, evidentment, molt important, de la qual ens podem considerar hereus, no?
Evidentment. Jo n'estic molt content de parlar d'aquest senyor i a la vegada també, per mi, és un gran referent, indiscutiblement. M'agradaria, no dic m'agradaria ser abat ni bisbe, no? No, m'agradaria doncs, seguir les seves petjades amb senzillesa, com ell ho feia.
Gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, novament. Avui hem parlat a la secció d'Història, Art i Patrimoni de l'abat Oliba. Fins dimecres vinent, si Déu vol, bon dia.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'actuació de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu al Teatre Cursal de Manresa. Un concert únic que no oblidaràs mai. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més tens la llet sencera, semidesnatada o desnatada Hipercor a 59 cèntims al litre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, gran recollida del Banc dels Aliments. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Tenir cura de les nostres genives és molt més important del que ens pensem. Qui en sap molt és la Maria Elena McCarthy, titulada en higiene dental i formada a Nova York. Benvinguda a Ràdio Estel, Maria Elena.
Hola, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero os gusta mi tema.
Claro que nos gustará, seguro. La salud siempre nos gusta. Para empezar, ¿por qué es tan importante tener buen cuidado de nuestras encías, María Elena?
Las encías son parte del soporte de los dientes en la boca. Sin encías sana, se puede perder los dientes. Además, unas encías enfermas trae otras enfermedades del cuerpo. Yo utilizo aceites esenciales e infusiones de hierbas, que son enjuagues. Es un proceso lento, pero es seguro a la largo plazo. Los beneficios son muchos. Utilizando estos métodos naturales, producen efectos también relajantes.
Tú te basas, como nos has comentado, en la prevención. ¿Qué ventajas nos puede dar este tipo de tratamiento?
Sí, más vale prevenir que curar, según el dicho. El paciente ahorra mucho tiempo, dinero y dolor. Es muy importante, hay que empezar educando a los niños a partir de los 3 años y hacerles una visita anual al dentista. Yo estoy asociado con un dentista sueco y para nosotros es muy importante preservar los dientes naturales al máximo tiempo posible. Esto se hace enseñando a los pacientes a mantener su boca con un cuidado dental en una rutina diaria.
María Elena, te agradecemos muchísimo tus explicaciones. Estamos seguros y seguras de que quien haya escuchado tus indicaciones las habrá tenido muy en cuenta. Donem als oients les seves dades per si desitgeu posar-vos en contacte. El telèfon de la María Elena McCarthy és el 93 205 1903.
93-205-1903. O si preferiu, també podeu treure'n informació al seu web www.tingswell-mccarthy.com. María Elena, volvemos a vernos.
Gracias y os espero en la consulta.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
El Halloween t'espera a Catalunya en miniatura. Vine a viure-la amb nosaltres i amb la festa que hem preparat per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures, Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït, restaurant i zona de pícnic. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugateries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugateries Jack. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Passen 7 minuts de 9:45, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, des d'avui amb la col·laboració de Veritas, una cadena de 25 supermercats amb més de 45.000 productes amb certificació de producció ecològica. Promou Veritas una alimentació més saludable perquè tots puguem menjar millor avui i ens trobem millor demà. Parlarem uns minuts a l'inici d'aquest espai de Veritas, però abans saludem com cada setmana el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Avui ens acompanyaran, d'una banda, Patrícia Boyd i Clara Cuchillo, que són psicòlogues sofròlogues. Molt bon dia, Pat.
Bon dia.
Patrícia Boyd i Clara Cuchillo, que està a punt d'incorporar-se, ens parlaran de sofrologia i ho faran a partir del cas d'un nen de 10 anys, de qui tenim avui amb nosaltres la mare, Anna Tintorer. Hola, bon dia,
Hola,
Anna.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé.
Ara entrem en matèria, però abans saludem Eva Vilamajor, de Veritas. Bon dia, Eva.
Bon dia, Ignasi. Doctor Pros.
Hola, bon dia, Eva.
Hola,
bon dia. Ens has saludat ja a tots. Bé, parlem del pa que es ven a Veritas i d'altres coses que vosaltres oferiu.
Sí, perfecte. Bueno, d'entrada, Ignasi, agrair-vos moltíssim el que ens permeteu compartir aquests minuts amb vosaltres i amb tota l'audiència de Ràdio Estel. I sí, avui volia parlar-vos una miqueta del pa de Veritas, del pa que trobareu a les fleques de totes i cada una de les botigues Veritas. És un pa que elaborem diàriament, en el nostre obrador, un obrador propi, i el fem encara de manera artesanal, vull dir que el fem peça a peça. Us repto a anar a les fleques i intentar trobar, no sé, dues artesanes que siguin iguals. El més important, tots els ingredients que utilitzem, les farines, el sucre, el llevat, tot és un ingredient ecològic i això li confereix un sabor i uns aromes absolutament autèntics amb unes característiques organolèptiques excepcionals. El fem, a diferència d'altres pans, el fem amb llevat mare i té un procés de doble fermentació, el que implica que té un temps més llarg de repòs, però creieu-me que el resultat és absolutament excepcional. I no només el que us deia a nivell d'aromes o a nivell de sabors, sinó també a nivell nutricional. El que us explicava, el fet de que els cereals que utilitzem i les farines que utilitzem siguin o que provinguin de l'agricultura ecològica, això vol dir que estan fets sense pesticides, sense residus químics, que sobretot s'acumulen a la part externa del gra. I aquest fet, el fet de que no tingui tots aquests residus químics, fa que el pa de veritas, el pa ecològic, sigui ric en fibra, en minerals i proteïnes. I fins i tot jo us diria que en alguns casos, per exemple amb el pa que fem amb blat d'espelta, té unes propietats digestives fantàstiques que afavoreix doncs això, la digestió en molts casos. Ignasi, si tinc un minutet més...
Sí, un minutet més, endavant.
...parlar-vos també de les varietats. Acosteu-vos a les fleques de Veritas perquè trobareu no només pa de cibada, pa del que us parlava d'espelta, pa fet amb farina de camut, pa de motllo sense crosta, amb llavors de lli, que sabem que agrada moltíssim als nostres clients, però us volia dir el pa de cibada. Sabem, i el doctor Pros en parlaria molt millor que jo, però el pa de cibada, la cibada és un aliment absolutament òptim per nosaltres i l'hem volgut incorporar amb un producte com és el pa, amb un producte habitual i diari que consumim diàriament, i malgrat no ser panificable, hem aconseguit fer un pa amb un sabor dolç fantàstic, amb un 30% de farina de cibada. Dit això, jo m'acomiado, Ignasi, i si us sembla i ens ho permeteu, ens parlem la propera setmana.
Molt bé, doncs així serà. Gràcies, Eva Vilamajor, de Veritas, per aquestes orientacions molt útils per nosaltres i pels oients sobre el pa de Veritas. Garantim que és un pa molt ben presentat per aquells que estan acostumats al pa tradicional, però alhora molt sa i procedent, com ens deia l'Eva, de l'agricultura ecològica. Bon dia i fins dimecres vinent, si Déu vol.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Seguim amb el doctor Miquel Pros i avui amb Anna Tintorer, que és la mare d'un nen de 10 anys, el cas del qual comentarem, i també amb Patricia Boyd i Clara Cuchilló, que són psicòlogues expertes en sofrologia. Bé, doctor Pros, si li sembla per situar el tema que ens ocupa avui.
Sí, mira, Ignasi, jo abans potser recordar tots aquells que es van incorporant en el programa, perquè em consta que cada dia hi ha més gent, no?
Això és bo.
Sí. Doncs que vull dir, una mica l'estructura del programa va al voltant d'aquelles situacions de salut més o menys complexes que després de rodar i de rodar de consulta en consulta arriben a la medicina natural i a més doncs es cura, no? I llavors, doncs, esclar, aquí no venim a reivindicar res, però sí posar en evidència que la medicina natural no és únicament per qüestions petitones, sinó que la medicina natural pot tractar coses tan complicades o complexes com les que ara sentirem, no? Avui, fixa't que hem volat per sobre de tota la patologia mèdica, és a dir, hem passat, és igual, d'oftalmologia a reumatologia i etcètera, etcètera, i avui parlarem de psicologia-psiquiatria, no? I concretament ens referirem, la mare que tenim aquí, la Anna, la mare d'un nen, Marc, que avui no està aquí perquè està a l'escola, doncs ens explicarà sobre el TDAH. Què és el TDAH? És un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, és un conflicte que naturalment està en el camp de la psicologia ratllant la psiquiatria, nens que doncs, es veuen obligats a ser tractats amb psicofàrmacs i per tant doncs, és una malaltia, un trastorn conductual que pot ser greu. I aquesta és la raó per la qual avui doncs, m'agradaria molt sentir, perquè crec que, Anna, hi ha moltes mares o molts pares o moltes famílies que es troben en situacions similars a la que vosaltres heu viscut, no? Llavors m'agradaria que, no sé, que ens expliquis com ha anat, com ha anat tota l'evolució de la malaltia del Marc.
Moltes gràcies, doctor Pros, doncs, per convidar-me a participar en aquest
programa. Gràcies a tu, sobretot per la valentia.
Home, jo si puc ajudar altres mares, doncs encantada, perquè realment és un patiment, no? Nosaltres vam començar quan el meu fill tenia 8 anys, vèiem que estava trist. I jo provinc d'una família de metges i llavors vaig dir, bueno, doncs començo a fer uns anàlisis per veure com que no tingui una anèmia, que no tingui alguna cosa que no li funcioni. Automàticament els anàlisis van sortir perfectes, estava molt bé. Automàticament ens van cridar de l'escola perquè també veiem que hi havia alguna cosa que no funcionava. Llavors ens van derivar amb una psicòloga, la psicòloga ens va fer tot un diagnòstic i ens va comentar doncs, que el Marc veiem que tenia un trastorn de dèficit d'atenció, un TDAH, no per hiperactivitat, sinó per falta d'atenció i amb una simptomatologia ansiosa depressiva. Clar,
vosaltres ja havíeu detectat alguna cosa a casa o no?
Vèiem que nosaltres el que veiem és que el Marc estava trist, plorava...
Era una tristor prolongada, diguéssim, sí, de llarga durada,
que dius,
permanent.
Que no pot ser que un nen estigui trist, no pot
estem
ser un
parlant
nen...
Estem parlant d'un nen
de 8 anys. Quan li va passar, quan ho vau detectar, tenia 8
sí,
anys. I ara en té 10, fa 2 anys.
Els nens han de ser feliços, han de riure, no reia, no era. Veies que es anava com encongint. Bueno, llavors, la psicòloga ens va derivar a un psiquiatre, el psiquiatre ens va confirmar el diagnòstic i ens vam començar per un cantó a donar-li una medicació i a l'altra vegada a fer una teràpia. Vam fer una reeducació i una teràpia cognitiva. Bueno, semblaven que anàvem evolucionant, anàvem bé, bueno, però clar, No és fàcil. El tema del cervell és molt complicat i no és una ciència exacta. La veritat és que...
Sobretot el cervell dels nens.
El cervell dels nens és molt, molt complicat, perquè, clar, els nens tampoc no et poden expressar què és el que els hi està passant, no? El seu patiment no saben com comunicar-los. Llavors, bueno, anàvem tirant, però... Vèiem que patinava, la teràpia patinava, vèiem que el nen se'ns estava enfonsant, no menjava, no dormia, estava de mal humor, per les tardes era un Cristo a casa, sincerament, era molt complicat, era molt complicat. Parlant amb amigues i van comentant, per què no vas al doctor Pros?
Això és el que jo et volia preguntar, vale. És a dir, com vam arribar, perquè clar, jo ja dic, Ignasi, que curiosament la mare d'en Marc va vindre a la consulta, no sabia com vas arribar perquè no et vaig atendre jo, et va atendre la doctora Alison.
Sí. Alison, no? Sí, perquè em van dir, vés en aquesta doctora.
I vau començar a anar-hi a principis d'any, el 4 de gener, concretament.
El 4 de gener, vam anar el 4 de gener, jo crec que quan la doctora el va veure es va espantar, perquè realment era molt poqueta cosa, saps? Era un nen molt, molt, molt fràgil i que veies que es trencava. Bueno, jo primer vaig entrar, li vaig fer 5 cèntims i li vaig dir, mira, si entres per l'esport el tens guanyat. I sí, vam entrar i, oh, quines bambes més maques que portes, no sé què. Bueno, i veies que el nen estava com, es anava relaxant. Vam anar... Al sortir, la doctora ens va recomanar anar amb un osteòpata infantil perquè veia que el Marc estava completament contracturat. És a dir, estava com... No expressava felicitat, per dir una manera, no? I al sortir de la doctora Alison, el Marc em va dir, mare, quan tornem? Vaig dir, bé, anem per bon camí.
Hem començat bé la cosa,
eh? Hem començat bé. Vam anar, la doctora ens va receptar tota una sèrie de licopòdium i una sèrie
homeopatia.
I llavors vam anar a l'osteòpata infantil i la veritat és que molt bé, molt bé.
Ha millorat en aquests 11
molt,
mesos?
Molt. Ha fet un canvi que no us ho podeu imaginar. S'ha engreixat, dorm, menja...
Està més content.
Està content, està més comunicatiu... tot ha canviat.
Tota aquesta teràpia combinada amb l'homeopatia ha estat freqüent, ha estat permanent. Anàveu de visita cada...
Anàvem, bueno, cada quan ens deia la doctora, és a dir, de vegades eren...
Potser un cop al mes.
Quatre mesos, no.
Jo tinc aquí la història clínica, vosaltres veu arribar un 4 de gener, del 4 de gener exactament, del 2012, us envien des de la consulta en l'osteòpata. L'osteòpata li fa dues sessions, és a dir, una miqueta, doncs, l'únic que li va fer és intentar relaxar, doncs, tota l'aparell articular, sobretot el cap, no? Les articulacions, les sutures cranials que estava...
Ben bé, jo no sóc experta, ben bé no sé què li feia... El tocava per tot arreu. Sí, i veies que jo pensava que es trencava, perquè només feia sentir croc, i pensava dir, ai, el pobre, el petit que és, i se'm trenca, no? Però no, la veritat és que
es confiava en les mans dels professionals. Molt bé.
Quan vas arribar a nosaltres havien passat 3 mesos, la segona visita van passar 3 mesos, que ja havia millorat, no?
Sí.
I després, doncs, escolta, de l'abril passem al setembre ja, és a dir, que en realitat l'hem vist 3 vegades.
3 vegades, sí.
Molt ben resumit el cas d'aquest nen de 10 anys, resumit sobretot per la seva mare, Anna Tintorer, i també amb el doctor Miquel Pros. S'acaba d'incorporar Clara Cuchillo, que és psicòloga, sofròloga, molt bon dia.
Bon dia.
Juntament amb Patricia Boyd, també em sembla, doctor Pros, que tenen coses a dir avui.
No, és que elles precisament són el suport psicològic de la consulta, no? I elles tenen una llarga experiència amb el tractament, doncs, de situacions similars.
No sé si
heu vist recuperacions tan ràpides com aquesta.
Home, la veritat és que tan ràpida i tan espectacular com el teu fill.
Si podem dir espectacular o no?
Sí, i tant. A veure, és un trastorn difícil i complicat. I a més,
cada vegada
és molt llarg i cada vegada hi ha més casos. De fet, s'han diagnosticat més casos. El que passa que, clar, el que hem d'intentar és una miqueta mirar la base de tot això. Des del nostre punt de vista, la hiperactivitat i el dèficit d'atenció és un símptoma, no és una causa. Llavors, quan enfoquem el problema d'aquesta manera, podem anar averiguant, anar a trair una miqueta la capa de la ceba, que diem amb la Clara, i anar veient una miqueta què és el que origina tot aquest trastorn en el nano. Què passa? Com que tot això és difícil de fer, i evidentment els pares, doncs, moltes vegades tenim desconeixement d'aquest tipus de coses, no ho dic ni molt menys pel teu cas, sinó tot el contrari, vas fer ben fet, el que anem és a buscar l'alternativa dels psicofàrmacs. No? Clar, prenem una medicació, el nano d'entrada millora, està més content, sembla que ens concentri més, però també diríem que això dura més o menys com a molt un any, any i mig, perquè si no es resol la base del que està provocant tot aquest trastorn, doncs torna a sortir, potser per una altra via. Llavors, com abordem nosaltres a nivell psicològic i sofrològic, com hem parlat abans? De fet, utilitzem una tècnica que és la sofrologia, que està reconeguda pel Col·legi Oficial de Metges, però del que es tracta és d'utilitzar tota aquesta part de visió més natural de funcionament del propi cos i del propi cervell, que es tracta de fer uns exercicis per potenciar tot el sistema neuronal de la persona, i en aquests casos dels nens, doncs a través d'uns exercicis de concentració, per potenciar la memòria, per aprendre una cosa molt important que has dit, a identificar les seves emocions. Els hi costa molt de saber què els hi passa, per tant expressar això, i per conseqüència l'adult no sap com abordar-ho, no? Llavors, són uns exercicis relativament fàcils. Es tracta molt també el que és la relaxació, perquè el cos es vagi estovant i relaxant d'alguna manera, i a més potenciar tot el centre, no?, de la criatura. I normalment aquestes teràpies duren, doncs, no sé, uns 6 mesos, una cosa així. Clar, s'ha de tenir paciència.
Déu-n'hi-do, la definició tècnica de sofrologia, quina és exactament?
Clara, ens ho explicarà. Clara,
qui vulgui,
No, la sofrologia és una tècnica que el seu nom ve de les arrels gregues sos, fren i logos, que si ho traduïssim literalment voldria dir la ciència que s'ocupa i cuida la ment en equilibri. No? Aleshores, de què es tracta? Justament això, no? Aquesta tècnica el que ens permet és anar treballant tota la part interior de la persona des d'un enfoc neurològic, però que a l'efecte, i on notarem bàsicament més canvis, no és només amb això, sinó en el nivell emocional del nen. I justament ara que comentaves el cas del nano que deies, no? El anàvem veient més trist, poc comunicatiu, tancat en si mateix, no? Per nosaltres, tant per la Patrícia com per mi, és un punt molt clau, no? Veure si el nen està obert a la vida, va a la vida o es replega de la vida, no? Això és molt, molt,
que
estigui, molt significatiu.
Que tingui un bloqueig emocional, no?
Exacte, exacte.
Bé, el temps va passant i potser recordem els oients que sempre tenen oberts els telèfons quan són 9:45. Avui hi ha poc temps, però si volen poden fer alguna trucada al 93-409-2772 per plantejar casos que puguin sorgir de nanos
aquí el
que tinguin problemes emocionals.
El que no deixa de, és una llàstima, però, perquè és clar quan veus la mare del Marc, l'Anna, com va arribar a nosaltres? No va ser perquè el metge de capçalera o el teu psiquiatre el va adreçar a la consulta del metge naturista, en aquest cas el doctor Pros, sinó que va ser amb un berenar, unes amigues, escolta, per què no proves, no? Sempre ha de vindre la cosa rebotada en vez de vindre sí. De l'ofici. És una llàstima això, no?
Sí, sí, sí.
Perquè, escolta, jo treballo conjuntament, paral·lelament, jo derivo constantment els pacients a l'uròleg o al digestiu quan fa falta. Per què no hi ha aquesta... aquesta interacció, no? En benefici de... Llavors, no, jo no ho sé, ho dic això perquè ara vosaltres també, Clara i Pat, doncs, clar, vosaltres coneixeu l'homeopatia, com funciona l'homeopatia amb un nen, els nens, jo penso que abans de donar-los un psicofàrmac, doncs provar amb medicaments que no tenen efectes secundaris, estem parlant de psicofàrmacs que tenen una potència, jo diria, destructiva, a la llarga, eh? És a dir, puntualment, jo no estic en contra, evidentment, no estic en contra, però hi ha una exageració de medicació. Si això hi sumem amb un nen petit que està prenent un psicofàrmac, a més l'accés de vacunes que li hem clavat abans i la quantitat segurament d'antibiòtics que va rebent per totes aquestes patologies infantils tan típiques en aquestes edats, no? Dels encostipats, que no se resolen mai, els problemes d'otitis i faringitis i asmes, etcètera, etcètera, és allò que embolica que fa fort. I per tant, doncs clar, són... tot això ens porta a conseqüències com l'aparició d'aquestes últimes malalties, que jo diria malalties de nou disseny, que són les malalties autoimmunes, que els metges haurien de reflexionar una miqueta si realment estem fent, ho estem fent bé tot això, no? Per tant, jo entenc doncs, que Anna, la mare del Marc, vas tindre, no sé, se't va obrir, vas tindre molta sort aquest dia. Uh-huh. És a dir, que unes amigues t'adrecessin cap a la medicina natural i de rebot doncs, coneixessis bueno, la sofrologia i, uh-huh. I, bueno, i el que...
Potser el doctor Pros el que demana avui especialment és que altres professionals de la medicina que mereixen tot el respecte puguin derivar cap a la medicina natural.
No, treballem també. Aquí. Escolta,
treballant ara, aquí, sí, pel mateix, bé de tots.
És el mateix que passa en política. Ara. Vull dir, el senyor Mas no té més remei que fer aliances.
Que impactar.
Clar, és que constantment sembla, hi ha un individualisme que fa fredar i llavors aquest individualisme no porta res i llavors si hem d'evolucionar i hem de resoldre coses hem de treballar conjuntament. Què aporta de positiu la medicina natural? Què porta l'al·lopatia? I llavors combinar-ho.
Ens queden 2 minuts. Clara, Patrícia o Anna, alguna cosa més que es pugui destacar avui?
Sí, a mi m'agradaria afegir una miqueta a seguir la línia del que diu el doctor, però és que crec, jo diria que el per què no venen, no?, d'entrada, jo diria que tenim tots la tendència a tapar sempre els temes emocionals. Per cultura, per educació, no ho sé. Ara com ara, el tema està així. Llavors, sempre ens hem de fixar en les coses com donant prioritat al tema físic i el tema emocional com que el deixem a part. No?
Sí, però ara estàs dient una cosa importantíssima. M'agrada molt. Estem tapant els
Exacte.
Temes emocionals com també estem tapant els temes físics. És a dir, quan hi ha una rinitis, no?, que estem donant un antihistamínic. És a dir, la cosa es conflicta, donem un corticoide. És a dir, tapant constantment aquelles expressions que el cos tracta d'expressar-se i vas al metge i garrotada que te crió, no? I així van les coses, clar, així no es luce el pelo.
Les tapem amb química, amb clar. Antibiòtics, etc. Moltes vegades. Bé, moltes coses interessants estem tractant.
Bueno, jo l'important és que el Marto és un...
Com ha evolucionat.
És un nano nou, diferent.
Sí. I a la mare se li veu un rostre també diferent, eh?
La felicitat.
Aquella preocupació que segur que tenia abans del 4 de gener passat.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs avui hem tractat dels tractaments que ofereix la psicologia concretament la sofrologia, i el cas d'un nen de 10 anys que en menys d'un any ha vist superats uns problemes emocionals que evidentment preocupaven la seva família i sobretot la seva mare. Tenim un missatge d'una oient a través del correu electrònic que parla en aquest cas del pa de Veritas, que hem estat comentant abans, un pa sí, molt saludable. És Emma Vilalta, ens diu: m'ha agradat molt veure que el doctor Pros i els supermercats Veritas participen en aquest espai de medicina natural. Diu: vull afegir que sóc gran consumidora de Veritas i també de la medicina natural del doctor Pros. La gent em critica que em gasto molts diners en la pijada, diu, dels tractaments naturals. Doncs que sàpiga tothom que m'estalvio molts diners i mal de caps i guanyo en salut per mi i el meu marit i els meus fills, diu aquesta oient. Em val la pena, sens dubte. Doncs bé, un testimoni molt, molt maco, avui.
Doncs, no, escolti, moltes gràcies, i nosaltres ara anirem esmorzant aquí, doncs, un pa de Veritas.
Doncs no? Molt bé, clar que sí. Clar.
I a més, això de pijada re de re, perquè allò que diem, que sempre hem parlat, si la medicina natural és cara o és barata, una migranya que porta 10 anys d'evolució, que porta, doncs, 10 anys de via crucis i t'arriba a la consulta i ho resolem en tres actes terapèutics, això és altament econòmic.
Ho deixem aquí. Gràcies, doctor Miquel Pros, i també Anna Tinturé, Patricia Boyd i Clara Cuchillo. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Bon dia, gràcies.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Fins aquí aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel. Us hem acompanyat des de les 8, el Ferran Capdevila, el Xavi Aguilar, el Gerard Carrió, la Sara Cruz, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.